El preu del transport públic integrat continuarà rebaixat tot l'any que ve. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Acord del govern de la Generalitat amb els comuns per mantenir la bonificació als bitllets integrats de transport públic, Joan Bota.
Era una línia vermella dels de Jessi Galbiach per negociar els pressupostos per l'any que ve i tant el govern català com l'espanyol mantindran les aportacions perquè els títols més utilitzats continuïn a meitat de preu.
Palau de la Generalitat, Albert Prat.
Ha estat una negociació intensa a tres bandes que ha acabat amb l'acord signat avui entre el govern i els comuns. A partir de l'1 de gener, els descomptes a la T-Usual i a la T-Jove seguiran intactes, però el preu del bitllet s'incrementarà lleugerament. Sílvia Paneque, consellera de Territori, i Jessi Galbiach, dirigent dels comuns.
Que sigui adequat als usuaris i que alhora sigui sostenible per les administracions.
Ha costat, però ho hem aconseguit.
Mentrestant, Europa ajorna la prohibició de vendre cotxes amb motor de combustió més enllà del 2035.
Els detalls concrets s'han d'anunciar aquesta tarda. La indústria automobilística i Alemanya, com a primer fabricant del continent, aposten per allargar els terminis, com a mínim, pels cotxes híbrids endollables.
Brussel·les, Jordi Baró.
Sí, la pressió d'Alemanya, Itàlia i la indústria ha estat molt forta i Brussel·les aposta finalment per fer marxa enrere i proposa ara que en lloc de la prohibició total al 2035, alguns vehicles no elèctrics es puguin continuar venent. La reducció d'emissions es planteja ara del 90%.
I encara sobre trànsit, al Catalunya migdia d'avui també ens fixarem en les carreteres més perilloses de tot Catalunya.
La T314 entre Cambrils i Reus agafa el relleu de la rebassada entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès com a via de més risc en general. El tram amb més concentració d'accidents de vehicles pesants com camions és la Nacional 340, la variant de Torredembarra, i on més perill corren els ciclistes és a la carretera entre Martorelles i Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental.
Mentrestant, la grip creix un 30% més l'última setmana, ja supera els 750 positius per cada 100.000 habitants a Catalunya.
La transmissió es dispara especialment en la franja dels 15 als 44 anys, on hi ha menys vacunats, i entre els menors de 4 anys. La consellera de Salut, Olga Pané, advertia ahir altre cop al Catalunya Nit d'un possible rebot per Nadal.
Pensem que no es comportarà igual que altres epidèmies que estan 2 setmanes pujant i 2 setmanes baixant. Tots els contactes que tenim tots per aquells dies allargaran aquest pic uns quants dies i llavors ja començarà a baixar.
També tenim confirmats 10 nous positius per pesta porcina africana.
Són senglars trobats morts dins del primer radi a Cerdanyola del Vallès, de manera que ja hi ha confirmats 26 casos.
En aquest context, una bona notícia pel sector porcí català.
Que és que la Xina rebaixa els aranzels al porc a la majoria d'empreses del país que hauran de pagar una taxa inferior de mitjana al 10%.
I en temps de cultura, Romeria, Cirat i Sorda encapçalen les nominacions als 18ens Premis Gaudí.
Avui també hem sabut que la Generalitat reconeix amb la medalla d'or el cantautor Joan Manuel Serrat i l'actriu Núria Espert.
I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça viatja amb tots els jugadors disponibles fins a Guadalajara per debutar a la Copa del Rei.
Només s'han quedat a Barcelona els lesionats Olmo, Gavi i Araujo. Stens n'ha entrat a la llista, recuperat de la gastroenteritis, i es manté el dubte, per tant, de qui jugarà a la porteria aquesta nit, el polonès o Ter Stegen. El partit és a les 9 i el podreu seguir a la TET des de les 8. Xavi Alonso, el tècnic del Madrid, s'alinea totalment amb Florentino, amb el cas Negreira, i diu que l'estranger no s'entén que no tingui conseqüències tot el que ha passat amb Negreira per al Barça. El sentirem també al Catalunya migdia.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Bon dia. Tenim alguns trams amb congestió, però no ens consten incidències en cap punt. La P7 i la B30 a Cerdanyola, cap a Girona, C17 a Parets, la ronda de la Santa Coloma per enllaçar amb la C58. També s'està començant ara a intensificar a les rondes. I sí que per un accident se circula en pas alternatiu a la Nacional 2 a Bàscara, però sense retenció. Al transport públic hi ha demores que poden superar els 20 minuts a l'R2 i l'R2 Sud. I al tram de Barcelona, alerta, estan aturades per motius tècnics la línia T1, T2 i T3.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Hem tingut un dia passat per aigua en bones zones del país. Això continuarà en les pròximes hores o no?
En principi, a punts del litoral i prelitoral, sí, però no tampoc a tot el litoral i prelitoral, perquè són irregulars. En algunes zones és veritat, plou de valent, en d'altres ni una gota, del mateix litoral i prelitoral, i en canvi, com més a l'interior, com més a ponent i més a prop del Pirineu, més possibilitat de clarianes i d'estones de sol. Això sí, hem de destacar aquesta costa i prelitoral amb la possibilitat de ruixats localment forts, però sempre amb aquesta notable irregularitat.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 6 minuts. Les tarifes del transport públic continuaran rebaixades a la meitat un any més. La Generalitat i els comuns han arribat a un acord per prorrogar la bonificació i el govern espanyol també s'ha avingut a mantenir la seva part del descompte als bitllets del metro, l'autobús, el tramvia i les rodalies. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, a partir de l'1 de gener es mantindran intactes els descomptes dels bitllets més utilitzats, la T usual i la T jove. Els governs català i espanyol han decidit seguir-se fent càrrec de la bonificació del 50% que s'arrossega des que va esclatar la guerra d'Ucraïna. Es congelaran els descomptes, però el preu del bitllet augmentarà lleugerament, un 3,5% de mitjana. Aquest és el punt en comú, segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque, al qual han arribat govern i comuns aquest matí.
Estem molt satisfets també d'aquest acord. Pensem que va en aquest camí d'assegurar preus raonables per les classes treballadores i persones que utilitzen de manera recurrent el transport públic i alhora avançar en la sostenibilitat del propi sistema.
Els comuns han batallat perquè aquests descomptes no es toquessin i, de fet, havien fixat aquesta prioritat com a línia vermella per negociar els pressupostos. Jessica Albiach.
Ha costat, però ho hem aconseguit. Sabeu que portàvem setmanes advertint al govern que si es carregaven les bonificacions als abonaments del transport públic, doncs no calia ni que ens truquessin per telèfon.
Les dues administracions es repartiran la meitat del que costa la T usual i, en canvi, el 50% de la T jove l'assumirà exclusivament l'Estat. Aquests descomptes són al marge de l'abonament únic que va anunciar ahir Pedro Sánchez per moure's per tot l'Estat.
Per cert, encara parlant de transports, Brussel·les recula en la prohibició total dels cotxes amb motor de combustió l'any 2035. Proposa ara un objectiu de reducció de les emissions del 90%. Davant les pressions intenses d'Alemanya i de la indústria de l'automòbil, la Comissió Europea aposta per seguir permetent la venda d'alguns vehicles no elèctrics. Brussel·les, Jordi Baró.
Bon dia. En marxa enrere a Brussel·les, finalment, en una de les metes clau de l'Agenda Verda Europea, la prohibició en la venda de tots els cotxes i furgonetes amb motor de combustió a partir de 2035. La indústria de l'automòbil s'hi oposa i també Alemanya i Itàlia. I la Comissió Europea planteja ara que alguns vehicles, com els híbrids, endollables i els elèctrics d'autonomia ampliada, que utilitzen el motor de combustió com a generador, es puguin seguir comercialitzant a partir de 2035. Cau l'objectiu del 100%, com confirmava el president del PP europeu, Manfred Weber.
Estic content que finalment aconseguim un objectiu del 90% pel 2035, que també és clarament una sol·licitud del Partit Popular Europeu. Només podem guanyar la lluita contra el canvi climàtic si ho combinem amb un enfocament econòmic raonable.
Brussel·les presenta avui, per altra banda, el primer pla europeu d'habitatge assequible. El pla calcula que a Europa calen 650.000 vivendes extra l'any i inclourà mesures per simplificar els tràmits per construir nous pisos i millorar les ajudes públiques per vivenda social.
Per cert, una cosa més sobre vehicles. Les motos estan implicades en gairebé la meitat dels accidents mortals i greus a Catalunya. Ho constata l'últim estudi de risc de la xarxa viària catalana del RAC. Destaca que la carretera T314 entre Cambrils i Reus agafa el relleu de la Rabassada com el tram que té més risc d'accidents. Barcelona, Joan Garcia, bon dia. On es concentren els accidents de motos?
Doncs a la regió metropolitana. Encapçalen la llista de punts negres la C31 entre el Prat de Llobregat i l'Hospitalet i l'A2 a l'enllaç de l'AP2 amb les rondes. Aquests són els trams que concentren més accidents amb motos. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, detalla les estratègies per mirar de reduir-los.
Una és les campanyes, l'altra és la formació, l'altra és la infraestructura, quines intervencions podem fer a la infraestructura per orientar el motorista o ressaltar que està en una zona de perill, no? I la quarta és el control.
El risc de tenir un accident greu o mortal en una carretera convencional és 3 vegades i mitja més gran que en una carretera desdoblada. El tram amb més concentració d'accidents de camions és la Nacional 340, la variant de Torredembarra, i on hi ha més accidents amb bicicletes és a la BB-5001 entre Martorelles i Vilanova del Vallès. Són les principals dades d'un estudi que reflecteix que entre el 2022 i el 2024 la mobilitat global a les carreteres catalanes s'ha incrementat un 4,5%.
Passant 10 minuts de les dues, la grip continua disparada a Catalunya. L'última setmana els contagis han pujat un 30% respecte a la setmana anterior i se supera el nivell molt alt de transmissió amb una incidència superior al que s'havia vist els últims 15 anys. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
I la perspectiva és que de millorar no millorarà.
Exacte, perquè la grip d'aquest any està tenint un comportament atípic. S'espera que els contagis continuïn pujant fins la setmana de Nadal, quan teòricament arribaria al pic, és a dir, al màxim nombre de contagis. A partir d'aquí, i en circumstàncies normals, començaria a baixar, però el metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, el doctor Jordi Mestres, calcula que podria no ser així. Declaracions a 3CAT Info.
Pic més mantingut, a vegades veiem com dos pics, un que baixa després torna a pujar. Sí que és veritat que el pic sigui ara a les portes de festes no ajudarà, perquè després vindran molts dies en la que molta gent doncs faran sopars, dinars, es reuniran i per tant serà un lloc on continuarem repartint la grip doncs a tothom, no?
La grip està disparada també entre els menors de 4 anys i és la grip A clarament predominant, sobretot en infants. La diferència d'aquesta variant és que comença de manera explosiva.
Febre molt alta, molt malestar, un inici de clínica agut, que això és la diferència amb quadres de Covid que veiem abans, no? Que van més a poc, no? Si no, el pacient amb grip allò que un dia es van a dormir bé i s'aixequen amb una febre de 38, 39, molt dolor muscular, per tant, el quadre clàssic de grip, i amb tots els nivells de població, per tant, per franges d'edat molt repartit.
Però assegura que els símptomes no són més greus que una grip clàssica.
Mentrestant, el govern confirma la mort per pesta porcina africana de 10 senglars més dins del radi, tots ells del primer focus a Cerdanyola del Vallès. Així, ja són 26 els animals que han donat positiu d'aquest virus. Fins ara, s'han analitzat més de 200 animals que han trobat morts al medi natural o a les carreteres de la zona, i la majoria han donat negatiu. Amb tot, l'operatiu es manté exactament com estava, Jordi Canal.
Sí, aquests 10 nous animals infectats eren molt a prop dels altres, que també van donar positiu, amb la qual cosa la pesta porcina continua continguda dins del radi de 6 quilòmetres a Cerdanyola del Vallès. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha confirmat dos doncs que tot segueix igual.
10 positius, 26 en total, mateix radi, mateix focus. Entra dintre de la normalitat de trobar més positius, com els havíem dit, perquè s'ha intensificat també molt la recerca els últims dies i setmanes, i per tant era totalment normal. No modifiquem radi, no modifiquem operativa de treball.
Pel que fa a l'origen del brot, Ordeig ha explicat que entre avui i demà tindran els resultats de la investigació de l'IRSA Cresa i que també estan pendents de rebre l'informe del laboratori europeu que compara el virus amb què treballaven a l'IRSA quan es va declarar el brot i el que han trobat els animals infectats. En paral·lel, el govern ha reforçat el control de senglars i conills a Catalunya amb la creació de 30 places noves de tècnics que se sumaran a l'operatiu que ja treballa per capturar aquesta mena de fauna salvatge.
On tenim millors notícies és amb una altra de les malalties que ha portat de corcoll el govern els últims mesos i també els ramaders. La dermatosi nodular contagiosa, continguda del tot. Fa un parell de mesos ja va generar una altra crisi al sector. Ordeig ha anunciat que la setmana que ve es començaran a aixecar les restriccions a les explotacions de vaques i de bous afectades.
El dia de Sant Esteve s'aixecaran a Cassà de la Selva i el 8 de gener Castelló d'Empúries, perquè n'hi ha hagut més positius. Ordeig ha garantit que abans que s'acabi l'any, la Generalitat haurà pagat les indemnitzacions a les 17 explotacions afectades.
I tornant al sector porcí, també ha rebut una bona notícia econòmica avui. La Xina fixa aranzels de fins al 20% a tot el porc europeu en represàlia a les taxes al cotxe elèctric. La pujada es queda en la meitat per les empreses catalanes i el sector ho celebra en plena crisi per la pesta porcina. Pequín, Francesc Canals.
Bon dia. La Xina ha anunciat els aranzels definitius per al porc europeu que entraran en vigor demà per als propers 5 anys. El govern xinès va iniciar l'any passat una investigació per competència deslleial i com a resultat aplicarà un aranzel màxim del 19,8%, que representa una rebaixa respecte del 62% que havia anunciat Pequín, en el que es considera una represàlia a les taxes de Brussel·les als vehicles elèctrics xinesos pels subsidis estatals que reben. La conclusió de la investigació, la televisió central xinesa citava la nota del Ministeri de Comerç.
La investigació indica que hi ha hagut dàmping en la carn de porc i subproductes de porc importats de la Unió Europea, cosa que ha causat un dany substancial a la indústria nacional xinesa.
Per sota de l'aranzel màxim del 19,8%, a les companyies del sector porcí que van col·laborar amb la investigació, Pequín els hi rebaixa fins al 4,9% o al 9,8%, segons els casos. D'aquesta rebaixa se'n beneficiaran diverses empreses, com les catalanes Friselva o Noel, o altres de l'Estat, com l'Iteramit, el Pozo Argal, o Campo Frío. Del total de les exportacions de carn de porc catalanes al món, la Xina és la destinatària aproximadament d'un 10%. I davant la pesta porcina africana detectada a Cerdanyola del Vallès, ha acceptat diferenciar geogràficament i no castigar la resta d'exportacions catalanes.
Doncs tant el govern català com el sector porcí han acollit positivament aquesta notícia perquè fa més competitiva la carn catalana al mercat xinès.
Des de la Llotja de Lleida, que fixa el preu del porc per tot l'estat, expliquen que es tracta d'aranzels assumibles, tot i que hauran de negociar amb els clients xinesos per veure quina part de la pujada assumirà cadascú. I recorden que es tracta d'un gravamen que se suma al del 12% ja en vigor. Entre els principals competidors ara per les granges i escorxadors catalans, amb aranzels inferiors als dels seus veïns europeus, destaca el Brasil. La seva carn continua podent-se exportar a la Xina sense pagar cap tipus de gravamen.
I pagesos del Delta del Llobregat han protestat aquest matí a Barcelona amb una trentena de tractors. La mobilització, que ha anat fins a la plaça Sant Jaume, era contra l'ampliació de les zones de protecció d'aus que, segons els agricultors, faran perdre terres de conreus. Barcelona, Mireia Sala.
Els pagesos han protestat sota la pluja davant la Generalitat, on han llegit un manifest i han repartit entre els qui passaven per allà pomes, bledes i api en senyal de protesta. Estan totalment en contra de l'ampliació de les zones EPA perquè els afectaria en gairebé 1.400 hectàrees de terreny, és a dir, tres quartes parts del parc agrícola, segons el portaveu d'Unió de Pagesos, Germán Domínguez.
Com més som moneda de canvi al territori, entenem que les coses no es fan així, ens estan donant pistes de com serà el pla de gestió que volen imposar-nos. Està fora de lloc, no té cap cabuda a la nostra activitat agrària i tenim experiències dels companys que estan a Lleida des de fa 20 anys amb un pla de gestió i no funciona, no han cobrat mai i només fan que prometre, però no arriben als fets.
L'ampliació d'aquestes zones EPA té a veure amb els requisits mediambientals que reclama la Comissió Europea en compensació per una ampliació de l'aeroport del Prat de Barcelona del 2011.
Passant dos minuts d'un quart de tres, fem una pausa i de seguida la crònica política del dia.
Catalunya migdia.
Torrons alemany, ametlla marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa cinc generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
A l'Agenda del Pagès 2026, apicultors, abelles i mel. I com sempre, els millors consells per cuidar el camp, l'or, les fires, els mercats. Agenda del Pagès, compren per a tu i per regalar. El quiosc per només 5,95 euros.
Si ja tremoles per la llum que consumiràs aquestes festes, passa't a Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
Un disc és una obra d'art total. Enderroc Llibres presenta Art i Música, una completa antologia gràfica de la música catalana a través de 800 portades i 100 il·lustradors i dissenyadors. Art i Música, la imatge sonora de mig segle de la nostra discografia.
Aquest Nadal, els cors de Barcelona bateguen més que mai. Deixa't enlluernar pels llums de la ciutat, descobreix els pessebres i no et perdis el Festival de la Plaça de Catalunya. Consulta les activitats a barcelona.cat/Nadal.
Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
El 22.350, el 48.900...
Farta que el 22 de desembre no t'acompanyi la sort? Aquestes festes a Ilerna hi surts guanyant.
Més de 30 cicles d'FP online. Més del 90% d'ocupabilitat. I el millor preu garantit.
Descobreix les sorpreses del calendari d'advent d'Ilerna. Matricula't a FP oficial online al febrer. Ilerna.es.
Catalunya migdia.
Passant 4 minuts d'un quart. A la política espanyola, el soci del PSOE, Sumar, descarta sortir del govern espanyol i deixa ara de banda l'exigència de remodelar l'executiu. Avui ha reclamat una reunió urgent als socialistes per tal de rellançar, han dit, la legislatura. Madrid, Tània Tàpia.
Sumar afluixa l'exigència, reconeix que queda un any i mig de legislatura i que val la pena seguir, i descarta sortir del govern. On demanava remodelació de govern, ara reclama una reunió urgent de seguiment de la coalició, encara sense data, un mecanisme al qual ja han recorregut en altres moments complicats. Els socis de Sánchez el veuen paralitzat, però recorden que el problema no el tenen ells. Enrique Santiago.
Reivindicamos el gobierno de coalición en el que todos estamos comprometidos. No hemos causado este problema que claramente ha generado el Partido Socialista Obrero Español.
La petició s'ha rebut amb bones paraules a la part socialista del govern. Diàleg sempre, diu la portaveu Pilar Alegría, i més amb el soci de coalició, però no promet noves mesures a Sumar.
Escuchamos siempre con el máximo respeto las opiniones o los planteamientos que nos puedan llegar fundamentalmente de Sumar. A partir de ello, de verdad, yo creo que lo verdaderamente importante es seguir desplegando esta hoja de avances y de progreso.
Per cert, Pilar Alegría s'ha acomiadat avui del Consell de Ministres, marxa a l'Aragó, serà candidata a les eleccions del 8 de febrer. Pedro Sánchez descarta un canvi profund a l'executiu i nomenarà la següent portaveu, que serà una dona, en els propers dies.
Però més enllà dels seus socis a l'executiu, el PSOE intenta tapar la ferida oberta pels casos d'assetjament sexual dins de les seves pròpies files. Els socialistes es comprometen ara a anar fins al final, parlant fins i tot d'obrir el partit en canal, i assenyalen que el PP no ha de fer el mateix amb els escàndols interns que també ha tingut. Palau de la Moncloa, Dani Sainz de Aja, bon dia.
Bon dia. Era la primera vegada que la ministra d'Igualtat parlava del Me Too del PSOE després dels últims casos. Admet errors, però evita valorar si es va trigar massa a escoltar les víctimes. Per Ana Redondo, els socialistes poden estar orgullosos de disposar d'uns protocols que assegura s'aplicaran fins a les últimes conseqüències, perquè el masclisme, diu, està arrelat a la societat i per això repta el PP a fer el mateix.
El Partido Popular no es quien para dar lecciones de feminismo al Partido Socialista cuando sabe Dios lo que tienen dentro.
En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la portaveu de l'executiva del PSOE, Montse Mínguez, coincideix que ha arribat l'hora de revisar les actituds masclistes de dalt a baix.
Si per solucionar-ho s'ha d'obrir amb canal el nostre partit, doncs mire que s'obri, però lliçons ninguna.
I des del PP, Cuca Gamarra acusa el PSOE d'emparar casos d'assetjament sexual i defensa els protocols del seu propi partit.
El Partit Popular lo tiene. No tiene un problema con los protocolos porque cuando los tiene que activar, los activa de una manera correcta. Lo que ha hecho Pedro Sánchez, que todo aquello que toca lo pervierte, es pervertir también el propio protocolo.
Ho ha dit també al matí de Catalunya Ràdio, o no carregat contra els socis del govern espanyol per mantenir el suport a Sánchez i no forçar-lo a convocar eleccions.
Per cert, encara sobre la governabilitat espanyola, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana discrepen sobre com l'independentisme català ha d'aprofitar la debilitat del govern de Pedro Sánchez per arrencar noves concessions en clau nacional, Pilar García.
Doncs sí, Junts aposta per fer un front comú i no creu que la solució passi per negociar amb el PSOE. Pedro Sánchez i Oriol Junqueras es reuniran passat festes. La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
Hem rebut, de moment, una resposta més en clau espanyola, que és anar a seure's amb el Partit Socialista i no sé per treure'n què. Jo crec que ens toca a nosaltres fer el pas endavant, deixar de posar la responsabilitat o el rumb de per on ha d'anar tot en els partits espanyols i agafar el rumb i el timó nosaltres.
El diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, també al mateix programa, ha defensat mantenir l'agenda negociadora amb els socialistes perquè el govern espanyol compleixi els compromisos pendents.
Que el PSOE tingui en aquest moment incendis no desplaça aquesta realitat dels compromisos que ha de complir. Ens sembla que és de sentit comú que davant una circumstància tan complicada, els que lideren els projectes s'asseguin i es diguin el que s'hagin de dir. Em sembla que això és la política.
I ha retret els de Puigdemont que qüestionin la seva aposta pel diàleg.
I el Tribunal Constitucional manté inhabilitats l'expresident, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa mentre resol el seu recurs sobre l'amnistia. El Constitucional creu que això no suposa un dany irreparable per ells i rebutja la petició dels líders del procés que demanaven que se'ls aixequés la inhabilitació abans de resoldre els recursos. Condemnats també per sedició, Junqueras i Bassa estan inhabilitats fins any 2031, Romeva i Turull fins any 2030. Un dels noms propis d'avui, però, és el d'Antonio José Royo Subías, que ha estat només una setmana al cap de la Policia Nacional Espanyola a Lleida. El Ministeri de l'Interior l'ha cessat després que ha transcendit que va ser condemnat per assetjar sexualment una agent quan estava destinat a Euskadi. Aquesta tarda, el ministre Grande Marlaska haurà de donar explicacions al Senat. Lleida Estela Bussoms, una destitució reclamada des de diferents àmbits polítics i socials que ara volen anar més enllà.
Hola, Òscar. Sí, sobretot que s'aclareixi com pot ser que se'l nomenés comissari de Lleida sense tenir en compte els antecedents. El ministre de l'Interior respondrà aquesta tarda a una pregunta de la senadora lleidatana d'Esquerra, Sara Bailac.
Queden moltes preguntes a l'aire. La principal, per què es va nomenar a aquesta persona coneixent els seus antecedents com a cap de la Policia Nacional a la demarcació de Lleida?
I igualment, el col·lectiu feminista Dones de Lleida manté una concentració a les 7 davant la subdelegació del govern espanyol. Carme Vallet forma part del grup.
Per tant, fa falta demanar responsabilitats. És un error enorme el que hem fet. S'ha de denunciar i visibilitzar.
Antonio José Royo Subías ara té 63 anys. L'any 2003, l'Audiència de Guipúscoa el va condemnar per pressionar un agent de policia subordinada seva perquè mantingués relacions sexuals amb ell. Tot i això, Royo va continuar ascendint dins del cos fins ara. De moment, no se sap qui el rellevarà.
Encara sobre violència sexual, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha presentat una sèrie de propostes per millorar l'atenció a les víctimes d'això, de les violències sexuals. En un informe presentat avui, demana reforçar, sobretot, l'atenció a les víctimes de violències no recents, ampliar i reforçar el personal i els recursos de què es disposa i tenir cura de la salut dels treballadors i treballadores del sector. Anna Escura, bon dia.
Bon dia. El síndic ha demanat una atenció especialitzada per a cada tipus d'agressió sexual i ha reclamat, sobretot, posar especial atenció en les víctimes d'agressions no recents. Segons David Bondia, el circuit assistencial hauria d'estar més preparat per donar-los una atenció adequada.
Establir de tots els serveis quin és el circuit especialitzat i assegurar aquesta especialització adequada i especialitzada per al tema de les violències no recents, que reiterem són la majoria de violències sexuals que es denuncien i es revelen a la ciutat de Barcelona.
Una altra reclamació de l'informe és l'increment de recursos i personal. Les denúncies no han parat de créixer durant els darrers anys, però els serveis que han de donar resposta a les víctimes no han crescut de manera proporcional. I molt lligat a aquest fet, David Bondia ha demanat que es tingui cura de la salut d'aquests professionals perquè és un dels sectors amb més símptomes d'esgotament professional.
5 manifestants i una fotoperiodista es querellen contra els Mossos d'Esquadra que van llançar gas pebre a l'estació de Sants de Barcelona fa 2 mesos durant una concentració de protesta per un partit de bàsquet d'un equip israelià que s'havia de jugar a Manresa. Els incidents van passar enmig d'una jornada de vaga en solidaritat amb el poble palestí. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Hola, bon dia. No van poder impedir que marxés l'autocar, però el partit es va fer a porta tancada. La desena d'entitats que donen suport a la querella reclamen al Departament d'Interior que identifiqui els agents que van llançar el gas pebre, 3 segons les imatges, qui va donar l'ordre per fer-ho i que es faci públic el protocol d'ús d'aquesta arma que asseguren és lesiva. Sònia Olivella d'Irídia.
No es va complir en absolut amb el principi de proporcionalitat. Es va ruixar amb gas pebre a un grup de manifestants que es trobava tancat entre 2 línies policials i que no tenia cap tipus de via segura per sortir de l'efecte d'aquest gas. A més, com es pot veure les imatges que hem aportat també amb la querella perquè rebi el jutjat, es veu perfectament com diversos agents utilitzen el gas pebre disparant-lo a molt poca distància directament a la cara dels manifestants.
Si la querella tira endavant, s'ha presentat avui el jutjat de guàrdia, els agents es poden enfrontar als delictes de lesions o contra la integritat moral, entre d'altres. Arran de l'actuació policial, hi va haver, ara fa 2 mesos, una 40ena de ferits a l'estació de Sants.
Anem a la informació internacional. Rússia rebutja una treva per Nadal a la guerra d'Ucraïna i diu que només aturarà els combats si hi ha un acord de pau. En plenes negociacions per posar fi a la guerra, Zelensky torna a demanar que no es premiï l'agressió de Moscou atorgant-los territoris, Vicemissut.
La petició de la treva per Nadal i cap d'any l'havia feta el canceller alemany Friedrich Merz, anfitrió a Berlín de les últimes converses entre Zelensky i els negociadors nord-americans. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, però, i ha tancat radicalment la porta.
Volem la pau. No volem una treva que li doni aire a Ucraïna i la prepari per continuar la guerra. Nosaltres volem aturar aquesta guerra, aconseguir els nostres objectius, assegurar els nostres interessos i garantir la pau a Europa per al futur.
Volodymyr Zelensky, mentrestant, continua reclamant suport econòmic i militar als socis europeus. Avui, als Països Baixos, on ha insistit que Rússia ha de pagar per l'agressió al seu país.
No n'hi ha prou de fer que deixin de matar. Hem de fer que Rússia accepti que hi ha regles al món i que no pot enganyar tothom. Aquest és el camí cap a una pau duradora. This is the path
to lasting peace. Els socis europeus d'Ucraïna han constituït a l'AIA un organisme per establir les reparacions i compensacions de Rússia a Kiev.
I encara una cosa més de la informació internacional. El president francès Emmanuel Macron és avui a Marsella, la segona ciutat francesa, i primera línia en la lluita contra el narcotràfic i la violència. Allà va néixer la DZ Màfia, el càrtel més important del país. París, Isabel Galí. On fait pousser la peur, on pousse pas les
humains. Bibi, la zipette, même si je suis enrhumé. Els anuncis per TikTok dels coffees, com s'anomenen els punts de venda, competeixen en creativitat, música de rap, imatges aèries dels barris de Marsella on estan instal·lats, preus exactes del que costa la marihuana, el haixix, la cocaïna o les metamfetamines, adreces de Telegram per contactar el venedor que serveix a domicili i fins i tot ofertes de feina. El narcotràfic del càrtel marsellès de la DZ Màfia s'ha adaptat als nous temps i el negoci floreix i s'expandeix, explica el policia Romain Soligon.
I aujourd'hui, ils ont été chercher...
Actualment miren de fer més diners. Han buscat diversificar-se i canviar els seus mitjans per blanquejar els diners i obtenir-ne més. Així que ara no només parlem d'estupefaents, sinó també d'extorsió. De stupéfiants?
Des que la guerra de clans per controlar el negoci es va acabar, el nombre de morts pel narcotràfic s'ha fins i tot reduït a Marsella. Res a veure amb el 2023, amb un mort a la setmana. Però per evitar que la DZ Màfia sigui cada vegada més poderosa, Soligon reclama més agents i mitjans eficaços contra el blanqueig, la corrupció i l'atractivitat pels més joves.
Malheureusement, cette expansion...
Malauradament, aquesta expansió és una mica culpa nostra. No tenim l'arsenal jurídic que ens permetria aturar-ho com cal. I, en definitiva, avui la vida d'un jove no val massa.
Gil Roff, corresponsal del diari Le Monde de Marsella, creu que la DZ no hauria arribat tan lluny si l'Estat no hagués abandonat tant els habitants dels barris del nord.
És molt difícil quan ets una mare sola amb dos, tres o quatre criatures, vius al pis 14 d'un bloc amb l'ascensor espatllat, amb la primera botiga a 5 quilòmetres i sense transport públic.
Que hi ha pas de transport en comú.
Si a més hi ha una xarxa que s'ha instal·lat a la porta de casa, és un infern.
La pobresa explica que el narco sigui present en 54 barris de Marsella, però Roff demana una reflexió de totes les classes socials.
Dir que invertir molt als barris resoldrà el problema del narcotràfic, doncs no, no funciona així. Perquè el narcotràfic són també els consumidors. Mentre hi hagi demanda, hi haurà narcotràfic.
Un consum que a França, a més, no para de créixer.
Tornem a casa nostra, una cosa més abans de la publicitat. Organitzacions agrícoles denuncien l'entrada massiva a la Unió Europea del que s'anomena oli fantasma, que ve de Tunísia. El defineixen així perquè, un cop arribat al continent, no apareix en cap etiqueta. L'Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya diu que és una maniobra per abaixar els preus i ofegar els productors locals. Tarragona, Ricard Boigues.
Tunísia exporta a la Unió Europea el 80% de la seva producció, unes 200.000 tones anuals. Una quarta part està lliure d'arancels. Jarg diu que l'entrada massiva d'oli d'oliva a Espanya, més de 50.000 tones, no té cap tipus de justificació en un estat que és el principal exportador mundial. Denuncien que aquest oli no apareix en cap etiqueta. Sospiten que s'utilitza per fer barreges o reetiquetar el producte, cosa que abarateix costos i altera el mercat. El cap sectorial de l'olivera a Jarg, Joan Calam, diu que acaben enganyant el consumidor.
Jo no aniré a comprar a qualsevol supermercat, compraré oli d'una cooperativa o d'un molí privat, però hi ha molta gent que la cistella de la compra mira el preu. Aquesta persona anirà a buscar i acabarà comprant aquest oli.
Jarg i altres organitzacions a escala estatal com COAC demanen la suspensió dels avantatges exportadors de Tunísia fins que no es garanteixi la traçabilitat i compleixin els mateixos requisits que exigeixen els productors europeus. També reclamen que s'investigui l'ús de maniobres per alterar el mercat.
Passant 3 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Sí, és elèctrica, sostenible i fàcil de fer servir, però no et volem vendre la moto, perquè ara la pots compartir.
Mou-te amb les motos elèctriques compartides de l'AMB, amb Cultra, Acciona i Yego, per 8 municipis de l'àrea metropolitana. Descobreix la moto compartida a l'aplicació AMB Mobilitat. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, i som.
Ac
Acabar l'any estrenant cotxe? Esclar, amb la gran liquidació cap d'any d'Ocasión Plus. Un esclat d'ofertes amb descomptes de 5.000, 7.000 i 9.000 euros en més de 16.000 cotxes. Perquè el teu any acabi sobre rodes. Només fins al 21 de desembre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Vine a Ocasión Plus. Oh, Ocasión Plus.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Arriba la festa de Nadal de Catalunya Ràdio al Teatre Coliseum de Barcelona.
Celebra el Nadal amb nosaltres.
Dimarts 23 de desembre, des de les 9 del matí fins a les 12 del migdia, celebrarem el Nadal plegats.
Ens acompanyaran Pau Vallvé, Xiula, El Petit Príncep, Maria Arnal i l'Axan Busto.
El dimarts 23 de desembre, celebra el Nadal amb nosaltres.
Amb tots els realitzadors de Catalunya Ràdio i amb la Nadala del matí de Catalunya Ràdio.
Entra al web de Catalunya Ràdio i reserva la teva invitació.
T'hi esperem.
Catalunya migdia.
Passant 5 minuts de 2 quarts. Un any de produccions extraordinàries. Així s'ha qualificat la collita del cinema de l'any 2025 durant l'acte de lectura dels nominats als Premis Gaudí que atorga l'Acadèmia del Cinema Català. Romeria, Cirat i Sorda són les pel·lícules amb més nominacions. Barcelona, Valèria Obareda.
Bon dia. Romeria, 13 nominacions. Carla Simón, la directora, ha aparegut per sorpresa a l'auditori on s'ha fet l'anunci. Estava emocionada.
És que m'acabo d'enterar, o sigui que ha estat com... Bueno, és un any que hi ha pel·lícules boníssimes que m'encanten, que crec que, bueno, que segur que s'ha quedat gent fora i és aquesta cosa injusta que tenen els premis. Bueno, pues res, pues estem molt agraïts a l'Acadèmia i a que valorin Romeria.
Cirat 12 i Sorda 10. Si ens fixem en millor pel·lícula, per primera vegada hi ha 5 nominades i la majoria, 3, són òperes primes. Estrany riu, de Jaume Claret, Esmorz amb mi, d'Ivan Morales i Molt lluny, de Gerard Oms. També hi opten Wolfgang, de Javier Ruiz Caldera i Frontera, de la presidenta de l'Acadèmia, Judit Colell.
Hem tingut dues pel·lícules a Cannes, pel·lícules a Berlín, hem tingut pel·lícules fins i tot com Cirat, que ha guanyat premi a Cannes, vull dir que penso que és un any extraordinari. I a més també hi ha hagut connexió amb el públic. Wolfgang ha anat molt bé de taquilla, també Cirat, Romeria, ara Frontera estan anant molt bé també, o sigui que penso que és un any molt bo.
El documental Tardes de Soledad opta a 6 premis, també a millor direcció, competint amb les 3 més nominades, Romeria, Cirat i Sorda. Sortirem de dubtes el 8 de febrer de l'any que ve en una gala al Liceu.
I ara, homenatges.
Visca l'amor que m'ha donat l'amiga.
Aquest que sentim, Joan Manel Serrat i Núria Espert, rebran la medalla d'or de la Generalitat. Ho ha aprovat avui el govern, que posa en valor dues trajectòries artístiques i humanes que qualifica d'excepcionals, Montse Mas.
Serrat és una figura cabdal de la cultura catalana i universal, segons la consellera portaveu, Sílvia Paneque.
La construcció d'una obra que ha unit música, poesia i una trajectòria i una projecció internacional sostinguda durant moltes dècades fa que s'hagi convertit en un dels artistes i una de les personalitats més emblemàtiques a Catalunya.
A Núria Espert també se li reconeix una llarga trajectòria de més de 7 dècades i el seu compromís.
La dictadura franquista va voler silenciar, també Espert. La censura va reforçar el seu compromís amb la llibertat, amb la igualtat i amb la dignitat humana i la va conduir a convertir també aquest espai d'arts escèniques del teatre en un àmbit de resistència cultural.
D'altra banda, el govern central ha distingit 35 personalitats amb la medalla d'or al mèrit en les belles arts. Entre els premiats hi ha l'actriu Emma Vilassar de Sau, els historiadors d'art Daniel Giral Miracle i Manuel Borja Villel, el Festival Primavera Sound i l'Ateneu Popular Nou Barris.
Més coses? El govern de l'Aragó acusa el director del MNAC, Pepe Serra, de ridiculitzar la seva proposta de trasllat de les pintures murals de Sixena, per exemple, aquí al matí de Catalunya Ràdio, que vam parlar amb ell. En l'àmbit judicial, la jutge d'Osca ha convocat les dues parts en litigi per tal que constitueixin una comissió tècnica que defineixi els terminis d'execució de la sentència. Lleida, Pere Joan Álvarez.
El director general de Cultura de l'Aragó, Pedro Llochi, s'ha referit en una compareixença de premsa en les últimes declaracions del director del MNAC, Pepe Serra, a qui acusa de ridiculitzar la proposta tècnica aragonesa que planteja fragmentar el conjunt en 72 peces.
Ridiculiza la propuesta de traslado aragonesa
desde un menosprecio intolerable a los técnicos aragoneses. Vuelve a incidir que cortaremos a serrucho las pinturas, despiezándola en 72 partes, que supondrán la destrucción del patrimonio. Esa ridiculització no tiene sentido alguno.
D'altra banda, Ollocchi ha valorat positivament la darrera decisió de la jutge d'Osca que reclama les dues parts que constitueixen una comissió d'experts que defineixi els terminis per al trasllat de les pintures al monestir de Sixena. Sobre la reunió que el patronat del MNAC fa aquest dijous, Ollocchi demana que la institució no sigui un obstacle per al trasllat de les obres.
I una cosa més abans dels esports. El culte a la bellesa i l'era atòmica són les dues grans exposicions del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona per l'any que ve. Un dels temes troncals del nou programa serà la ciutat contemporània, amb un homenatge a l'arquitecte Josep Lluís Sert. Ara sí, Montse Mas.
El centre explorarà l'ideal de bellesa al llarg de la història en una gran mostra coproduïda per la Wellcome Collection, un museu londinenc que uneix medicina, vida i art. Judit Carrera és la directora del CCCB.
Serà un recorregut per la història de l'ideal de la bellesa, sovint associat a la virtut, fins al nostre present, amb una mirada crítica sobre el poder de la indústria, les xarxes socials i la intel·ligència artificial en la creació dels nous cànons.
L'altre gran projecte del centre s'endinsarà en l'era nuclear a través de l'art, la ciència i la política en col·laboració amb el Museu d'Art Modern de París i amb obres d'artistes com Dalí, Duchamp o Yoko Ono.
Revisa la història de la modernitat del segle XX a partir del descobriment de l'àtom, en especial la invenció de la bomba atòmica, permetrà reflexionar sobre l'actual cursa del rearmament nuclear i també sobre la qüestió de la transició energètica.
I coincidint amb la capitalitat mundial de l'arquitectura de Barcelona, també es parlarà de les ciutats contemporànies i es farà un homenatge a Josep Lluís Sert, l'arquitecte català més internacional després de Gaudí, que va arribar a ser degà de Harvard.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça debuta a la Copa enmig de tot el soroll que el Madrid continua fent amb el cas Negreira.
Ahir va parlar Florentino i avui ho ha fet el tècnic Xavi Alonso. Tots dos defensen el mateix argument. A les 9 de la nit, Guadalajara-Barça, partit de setzens a final de la Copa. El Barça, vigent campió, debuta a la competició. I del soroll del cas Negreira, de seguida en parlarem amb el Marcos García. A més, estem pendents del president del Barça, Joan Laporta, que d'aquí pocs minuts està previst que faci alguna declaració al voltant i relacionat segur també amb el cas Negreira i també del partit. Però abans, com dèiem, i mentre estem esperant poder sentir el president Joan Laporta, avui juga el Barça i malgrat que és el partit un dels més assequibles o el més assequible que tindrà l'equip aquesta temporada, Hansi Flick no ha donat de moment descans a cap jugador. Anem a Guadalajara. Bernat Soler, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Laia.
Estem pendents d'aquestes declaracions, com dèiem, de Joan Laporta, que les fa aquí a Guadalajara. També ha viatjat amb l'equip, però mentre ens arriben les declaracions i el sentirem aquí al Catalunya a migdia, el primer de tot, què tal Guadalajara?
Bé, doncs una ciutat que ens ha rebut amb fred i pluja, cosa que aquesta època de l'any no és estranya, una ciutat desconeguda per la majoria de nosaltres, que no havíem tingut l'oportunitat de trepitjar-la, i que està prou bé. La veritat és que jo crec que avui el Barça, espero que també acompanyat d'un bon resultat, marxi un bon record d'aquest partit, que a més és un enfrontament sense precedents. Mai el Barça i el Guadalajara havien jugat. El Barça, que ha volat fins a Madrid amb avió i des de Madrid fins a Guadalajara, ho ha fet per carretera, amb autobús, són uns 50 quilòmetres, aproximadament uns 3/4 d'hora, i hi ha gran ambient i molta expectació aquí a la capital de la província, Guadalajara, amb un estadi que s'ha ampliat fins a les 8.500 cadires, 8.500 espectadors, gràcies a unes graderies supletòries. El Guadalajara i la ciutat de Guadalajara està volcada amb aquest partit, amb referències per totes bandes. De fet, el club ha fet una campanya, diria que des d'un punt de vista de màrqueting, molt intel·ligent, perquè li ha servit per captar nous abonats, i és que va dir que només podia garantir entrades a tots aquells que fossin abonats. Com que som a mitja temporada, va dir, obrirem un abonament de mitja temporada, i qui se'l faci 80 euros per temporada, o pel que queda de temporada, tindrà l'oportunitat d'aconseguir una entrada per al partit d'avui. Efectivament, ha aconseguit d'aquesta manera passar de 2.000 a 5.000 abonats en pràcticament una setmana només.
I el que dèiem esportivament, en principi avui s'han d'esperar força rotacions en l'11 titular. El rival, el Guadalajara, és assequible pel Barça, però vaja, el que hem vist de moment a la convocatòria i els que han viatjat és que ho fan tots els disponibles.
Sí, la veritat és que la convocatòria ha creat l'atenció. És cert que l'any passat, per exemple, Barbastre, Hansi Flick, no va endur-se tota la plantilla o tots els jugadors del primer equip, però també es van dur una bona colla de futbolistes titulars, però és que en la convocatòria d'avui no n'hi falta cap, només els lesionats, els que no estan disponibles. És a dir, que si volgués, podria fer una alineació, com diem sempre, de final de Champions. Una altra cosa és el que finalment veurem al damunt del terreny de joc amb l'11 que triarà Hansi Flick. Per exemple, ja va avançar ahir que Joan García, el porter titular, avui descansaria. Aquest és el gran dubte que obre la prèvia del partit. Quin porter avui defensarà la porteria del Barça, si Wojtek Szczęsny o Ter Stegen, però és probable que la resta de l'equip sigui un equip amb descansos, per exemple, de jugadors que estan tenint molts minuts, com Eric García, el que més, com Pedri o com Lamine Yamal, que en principi avui, en condicions normals, no haurien de ser titulars. Per cert, el Barça avui s'enfronta a un partit, com tu dius, a priori assequible. Mm-hmm. Fa molts anys que el Barça no perd una primera eliminatòria de Copa contra un equip de categoria inferior, en aquest cas de primera ref, com és el Guadalajara. L'última vegada va ser el 2004, fa més de 20 anys, en un partit contra la Gramenet. Des d'aleshores, el Barça sempre ha superat aquestes incòmodes eliminatòries. I la d'avui, doncs, contra aquest equip de primera ref, que està en posicions de descens, a més, a la seva competició, i que ve d'eliminar el Ceuta de la segona divisió.
Ja, en breu sentirem a Joan Laporta parlant, segur responent a tot el que està movent des de Madrid i al Madrid al voltant del cas Negreira, però Bernat, que tu has seguit l'expedició del Barça, això ha estat un petit canvi, no? En principi ha sortit de Barcelona amb una intenció el president i ara en té una altra.
Sí, la idea era no respondre a les noves acusacions i declaracions de Florentino Pérez, a més, amb un argument que ha sortit des de dins del club, que és que Florentino Pérez no marca l'agenda del Barça. Això és el que es deia a primera hora del matí, però Joan Laporta, doncs, deu haver tingut ganes de respondre, de seguida el sentirem, i finalment doncs, sembla que sí, que Florentino Pérez marca una miqueta l'agenda del Barça, fins i tot el dia que el Barça juga un partit. Aquesta seria ja una discussió a part, però la veritat és que no estava previst que fes declaracions, perquè s'entén que ja va contestar de forma sobrada a Florentino en aquelles declaracions que va fer Andorra fa unes setmanes, però avui no s'ha pogut aguantar i tornem a tenir creuament de declaracions, de seguida el sentirem.
Doncs sí, veurem en quin to les fa el president del Barça, Joan Laporta. El partit Guadalajara-Barça a les 9, des de les 8, la TET, a les 7 també, més prèvia al Tot Costa. Bernat Soler, amb el Ricard Torquemada, que el tens aquí a prop també, ens sentim després.
Fins després.
Doncs obrim la carpeta Negreira. Els àrbitres han dit prou amb Florentino Pérez. Després de les noves declaracions del president del Madrid sobre aquest cas, el cas Negreira, el sindicat dels col·legiats defensa que no formen part de cap trama i demanen que l'arbitratge no es faci servir com a excusa per justificar resultats esportius. Marcos García.
El sindicat dels àrbitres rebutja aquestes declaracions d'ahir de Florentino Pérez.
El juez instructor del caso lo calificó como corrupción sistémica y ya conocéis todos que en entrevistas públicas los directivos del Barcelona reconocieron abiertamente que se hacían estos pagos porque eran convenientes para su club.
Què diuen els àrbitres? Que rebutgen aquestes declaracions i que suposen un perjudici a la reputació del col·lectiu arbitral i també per tot el futbol espanyol. Argumenten que el cas Negreira cap àrbitre ha estat investigat ni imputat i que no poden donar per bona l'acusació de Florentino de corrupció sobre els àrbitres, que no formen part de cap trama ni connivència amb clubs o amb directius. I diuen que l'arbitratge no es pot fer servir per justificar resultats esportius, que es guanya i es perd al camp. Per cert, si hi havia algun dubte, el tècnic del Madrid, Xavi Alonso, s'ha alineat avui amb les declaracions del seu president.
Compartimos y la postura del club, del presidente, yo creo que la compartimos y la defendemos. Y bueno, ahora es difícil el responder, ¿no? Habría que tirar de hemeroteca, pero bueno, yo creo que lo más importante es que por el bien del fútbol se sepa la verdad de qué es lo que ha habido.
Xavi Alonso ha afegit que fora de l'estat espanyol sobta moltíssim, ha dit que no hi hagi cap conseqüència ni assumpció de responsabilitat per aquest anomenat cas Negreira. Alonso ha fet aquestes declaracions a la prèvia del partit de demà a la Copa contra el Talavera.
Per cert, que les darreres hores s'han fet públics àudios i vídeos de les declaracions, en aquest cas, de Laporta, de Valverde, de Luis Enrique, però vaja, en la mateixa línia, només faltaria que el que ens vas explicar fa una setmana, Marcos García.
Home, doncs sí, hauria estat tot un detall que fos el mateix que us vam explicar. De Joan Laporta, d'Ernesto Valverde i també de Luis Enrique, a la línia que us explicàvem divendres. Els entrenadors, ras i curt, que no tenien constància de tot això dels informes arbitrals del fill de Negreira i que no els van fer servir mai. Laporta explica que aquests 7,3 milions en 18 anys no li semblen un servei clar, gens car pel que és i que era útil per a l'àrea esportiva i que el Barça no farà mai cap acció que alteri la competició. Va fer allò d'explicar que era referent mundial, que el Barça guanyava perquè era referent mundial i jugava millor que ningú. I insisteix que no va conèixer ni parlar mai amb Negreira ni amb el seu fill.
Doncs tot això és el que va declarar Laporta fa uns dies al judici. Ara sentirem el que ha dit avui fa poca estona. Perquè el president del Barça, Joan Laporta, ens ho ha explicat el Bernat Soler, no volia respondre, no volia parlar del cas Negreira, però fa pocs segons, entrant al dinar de directives, just abans, atès a la premsa, els mitjans de comunicació, i ha dit això.
Veig que tenen barcelonitis, però que ara aquesta barcelonitis ja és barcelonitis aguda. Veig que la barcelonitis s'està instal·lant en el cor del madridisme. No ho he comentat.
Porque ha cambiado el discurso en un año, presidente. El año pasado hay que ir de la mano con el Barça... Y ahora darle palo sin tema deportivo, ¿cree que tiene algo de tapar?
Preguntárselo a ellos. Yo lo que veo es que, insisto, tienen barcelonitis aguda. Y esto, pues, a nosotros ya nos va bien. Nos va bien porque quiere decir que están más preocupados de nosotros que de lo que realmente se han de preocupar. Quizás también va por ahí. Si se ha cambiado el discurso, posiblemente será porque igual hace un año había ciertas coincidencias en algunos proyectos y ahora, pues a la vista de que este proyecto no ha fructificado, no ha cuajado, nosotros pues tenemos un posicionamiento de llegar a un acuerdo con UEFA.
Doncs bé, Joan Laporta parlant, fent servir aquest concepte de Barcelonitis del Real Madrid i justificant aquests arguments cap al cas Negreira més endurits amb què s'hagin distanciat, en diu Laporta, alguns projectes, com per exemple la Superliga. I obrim una altra carpeta ara de la Lliga. Parlem de l'Espanyol, que viu la setmana més plàcida de l'any. En una situació a la Lliga immillorable, el vestidor va païnt de mica en mica els 30 punts a la classificació i mira el futur amb optimisme, però també amb prudència, Sergi Andreu, com ha explicat avui Quique García.
Sí, l'equip té un nivell de confiança tan alt ara mateix que ja pensa i ja treballa per allargar la ratxa a 5 victòries seguides si guanya el camp de l'Atlètic Club de Bilbao dilluns que ve en l'últim partit de l'any, com ha explicat el davanter Quique García.
Vamos a ver hasta dónde llegamos, hasta dónde tenemos el techo, pero sí que es verdad que tenemos un grupo con mucho hambre, que tenemos muchas ganas de seguir haciéndolo bien y de premiar a la afición que desde el principio está con nosotros. Y bueno, yo creo que estamos en un momento bueno que tenemos que aprovechar porque las dinámicas cuando van bien yo creo que hay que agarrarse a ellas y por eso en eso estamos, en intentar sumar en un campo complicado.
És veritat que el veterà davanter Perico també s'ha mostrat molt prudent i ha recordat que amb 30 punts encara no tenen res fet. Quique García s'ha convertit en 36 anys en una peça important per Manolo. Només s'ha perdut un partit de Lliga, la resta els ha jugat tots, o bé com a titular o entrant des de la banqueta. I de moment ja ha marcat 3 gols.
Menja 8 minuts i les 3 de la tarda, pausa i tornem.
Catalunya migdia. Sí, el que necessites per fer un Nadal amb els teus ben pensat comença a taula. Un bon pernil d'encebal ibèric, un rap exquisit o un deliciós panetone es gaudeixen més en bona companyia. Perquè compartir és l'essència de Nadal.
Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites aquest Nadal?
A la botiga web i app.
Hola, sóc el Raül, el que t'acaba de fer una rascada per Can. Sé que t'esperaves el meu telèfon en comptes d'aquest dècim de Nadal, però he pensat que per què no totes dues coses alhora? Aquest dècim diu, em sap greu, compta amb mi i amb la meva assegurança. Així doncs, espero que ens toqui, que el toc que t'he fet s'arregli aviat. Firmat un veí que no t'ha vist, però que espera veure't aviat. Quin tio més maco.
Recorda't que encara ets a temps de compartir el teu dècim. 22 de desembre, Loteria de Nadal. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Enderroc Llibres presenta 150 anys en veu de dona, un centenar de retrats de dones de la música popular d'arreu del món il·lustrats per Maria Picasso i textos de Jordi Novell, de Billie Holiday a Billie Eilish. 150 anys en veu de dona, un llibre per mirar i llegir.
El Corte Inglés presenta...
Ja és Nadal i no ens pot agradar més. Ens agraden les llums i la música.
Els sopars interminables i els ninots de gingebre.
Perquè com més Nadal, més ens agrada. Ja és Nadal.
Ja és aquí.
I aquesta és casa vostra.
El Corte Inglés, on viu la màgia del Nadal.
Au, filla, puja a l'autobús.
D'acord. Vindràs a buscar-me després.
No, filla. De camí a la feina amb la moto, el cotxe del davant frenarà de cop. I xocaré. I l'accident em deixarà en coma.
Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Carrefour et porta el millor preu amb el nostre 3x2 especial Nadal. Com en els torrons de xocolata Sutjar de 230 grams. Si en compres 3, en pagues 2 i el tercer et surt gratis. I així en més de 2.500 productes. Fins al 28 de desembre. A Carrefour, el millor Nadal, el millor preu.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Falten 5 minuts per les 3 de la tarda. Avui el Barça té partit d'Eurolliga, juga a la pista del París Bàsquetbol i Ernest Macià ho fa amb algunes baixes, que ja m'explica ahir, però també podria recuperar alguns jugadors.
Exactament, jugadors que podria recuperar Joel Parra, que no va jugar a Manresa, el van operar de la fractura al nas i ho faria, com en el cas d'Eric García en el futbol, doncs amb una mascareta. La Provítola pot tornar aquesta mateixa setmana, segurament a finals de setmana, però veurem. I Jan Bessel i Toko Shengeli, aquests dos sí, són baixes, no han entrenat amb el Barça ni en l'entrenament d'ahir, avui evidentment no, perquè no s'han desplaçat a París, de manera que a Barcelona ja saben el Barça que no tindran dos dels seus millors jugadors. Això sí, jugarà el Barça a la pista d'un dels penúltims classificats. El tècnic del Barça, Xavi Pasqual, recordem, dels últims 8 partits, 7 victòries, parla de com afronta el Barça aquest duel a París.
Bueno, penso que hem fet els últims 4 partits molt bons, més enllà de Casbel també, o Gran Canària, els vam treure, però els últims 4 han estat molt bons, hem de seguir. Això només ha fet que... No ha fet només que començar, però sí que és veritat que és tot un procés i que queda un llarg camí.
Això pel que fa al Barça, i avui també ha marxat el Manresa, que no juga avui sinó demà, però ho ha fet ja amb els seus dos nous fitxatges, els bases, Eli Brooks, nord-americà, i Ferran Bassas, català.
I al París-Barça, el partit d'Eurolliga, que es juga a les 9 del vespre, el podreu seguir amb la transmissió del Tot Gira, a l'app de Catalunya Ràdio, com sempre, amb tots els partits de l'Eurolliga, i a la plataforma 3CAT. Més competició europea avui, toca Champions femenina de tenis taula. El Reus Ganxets visita la pista del Sant Quintín francès en el segon partit del top 12 de la màxima competició europea. És Carles Vila un rival directe per a les reusenques.
Caldria una victòria per mirar de tenir encara alguna opció de disputar els quarts de final i treure un bon resultat a França, ja pensant en el partit de tornada el mes de gener a Reus. És, de fet, un equip amb un nivell similar a les reusenques, el més assequible en aquesta primera fase. Joan Carles Virgili és el president del Reus Ganxets.
És un rival molt directe perquè és el que aspirarà junt amb nosaltres per classificar-se per la següent ronda i d'aquesta manera el Miró Ganxets Costa Daurada ha de ser contundent, treure un bon resultat de França perquè el 16 de gener, a la tornada a casa nostra, tenir opcions de la classificació.
Aquest serà el primer partit aquesta setmana a la Champions per als Reus Ganxets. Dissabte jugaran a Polònia contra el Sierkopol, actual campió, i que ja es va imposar clarament el partit d'anada fa unes setmanes a Reus per 0-3.
I el govern impulsa eines d'innovació amb intel·ligència artificial per millorar el rendiment dels esportistes al CAR de Sant Cugat. Mariona Serra, en què consisteixen aquestes eines?
Doncs s'ha desenvolupat el jutge virtual de salts de trampolí, un sistema automatitzat que analitza amb càmeres els moviments dels esportistes i genera indicadors objectius en temps real, com l'alçada, la durada del salt i el punt de contacte amb el llit elàstic. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, destaca la intel·ligència artificial com a futur immediat.
Va per aquí, moltes de les, del futur dels esportius, de les disciplines que hi ha esportives, passen per l'anàlisi de dades, per la visualització d'entrenaments, de com en el mateix entrenament pots visualitzar els errors i corregir-los, que el propi esportista els vegi allà i això li doni amb ell la seguretat de que no és una interpretació del seu propi entrenador, sinó que és realment una situació que s'està donant perquè la veu reflexada a la pantalla.
Una altra de les eines és l'assistent nutricionista intel·ligent, sistema que automatitza la identificació, el registre i el seguiment dels aliments consumits pels esportistes. Mitjançant una càmera instal·lada al menjador del CAR, s'escanegen les safates i es reconeixen els plats de manera automàtica. La informació nutricional s'assigna directament al perfil de cada esportista amb un alt nivell de precisió, fet que permet un assessorament més personalitzat, dades en temps real i la reducció del malbaratament alimentari.
I què més podem explicar, Marta García? A sobre el 14a jornada de Lliga d'handbol, 8:45, Torrelavega-Barça. Demà juga el Balomano-Granollers, que avui sí que té competició femenina. També en la Lliga, 12a jornada, a les 6, rep el Porriño-Gallec. I la Minya Mal i Vicky López, millors jugadors sub-20 de l'any, segons la Federació Internacional d'Història i Estadística. Esta vesprada, per cert, se coneixeran els guanyadors del The Best, que l'Aia és aquell guardó que premia també al millor jugador i jugadora jove, però en este cas, un guardó que entrega la FIFA.
Doncs veurem si la Minya Mal juga o descansa el Guadalajara-Barça d'aquesta nit. A les 9 al partit, des de les 8 la TDT, a les 7 més esports, el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.